Bé, sembla ser doncs que s'han acabat les vacances per tots i reanudem aquests parlar de cinema que des de fa ja molts anys aquesta emissora es va oferint i per ara, gràcies a Déu, la meva veu. Fa uns anys, concretament a principis dels anys 90, en la que, o finals dels 80 potser era, en la que era la 8a edició de la Mostra de Cinema Català, presentava, o vaig presentar, la pel·lícula La Punyalada. La Punyalada era una pel·lícula que tocava sobre el tema del bandolisme als Pirineus, amb una història de mort, etc, etc. I era dirigida per Jordi Grau. Jordi Grau, un director que és de cinema català, afincat a Madrid, això sí, que va ser alumne de l'Escola de Barcelona i que havia fet importants pel·lícules en aquells anys 60 i 70, va dirigir aquesta pel·lícula ja quasi bé com ja als finals de la seva carrera com a director. És la seva penúltima pel·lícula. Se'm va ocórrer en aquell moment convidar-lo a que vingués a presentar la pel·lícula, que era estrena a Catalunya. Tenia la certesa quasi bé de que, visquent a Madrid, doncs ell no vindria a Sitges per presentar en una petita mostra de cinema català per presentar aquesta pel·lícula. Però donava la casualitat de que aquell any la mostra es feia la setmana just després de Setmana Santa. Això vol dir que Jordi Grau, que cada any venia a veranejar aquesta Setmana Santa i a l'estiu en un petit poble de Tarragona, es trobés allà en aquell moment. I la resposta va ser que sí. Jordi Grau va vindre a presentar, doncs, a Sitges La Punyalada. Vam escollir per ell el dia més interessant de la mostra, que, com us podeu imaginar, és el dissabte, amb un cinema que allò que es pot dir quasi bé ple. Ell, després d'una petita retòrica meva explicant la seva carrera i les seves pel·lícules, allò que se'n diuen explicant quasi bé la vida, ens va fer un petit comentari sobre el que era La Punyalada. A l'acabar, després dels aplaudiments de rigor i després de la projecció, el vaig acompanyar amb ell i la seva dona, o sigui, les dues dones i nosaltres dos, a l'hotel Subur, que era on li havia jo buscat l'habitació, que s'ha de dir que era l'única cosa que ens va demanar com a caixer, l'habitació d'aquella nit, perquè l'endemà diumenge ell marxava ja cap a Madrid. Com és obligatori en aquest poble, quan passes pel carrer 2 de maig i més quan és una persona de fora i totes aquestes històries, és quasi bé, doncs, obligatori anar a entrar en un bar a fer ni que sigui una Coca-Cola, ja no et parlo d'una copa. I això és el que els quatre varen fer. Les dones parlaven de les seves coses i nosaltres parlàvem de lo que era el nostre, el cinema. A mi van sortir històries d'ell, el per què se'n va tindre que anar de Catalunya per passar a rodar a Madrid, els motius que el van portar a fer això, la seva vida dintre de la història de la cinematografia de Barcelona, en fi, allò que passa, que els que parlem de cinema sempre parlem de cinema. Però a l'acabar, o quasi bé ja a l'acabar, va sortir un altre tema, que era el Carnaval de Sitges. Jordi Grau es va mostrar com un personatge d'aquells que venia molt a Sitges. O sigui que, dintre de la seva vida, ell havia fet diverses nits en aquelles èpoques dels anys 50 dels turistes. Ell venia a Sitges a veure, a viure, o no veure, a viure l'ambient que en aquell moment es vivia aquí i que es pot dir que no es vivia enlloc més d'Espanya. I al sortir aquest tema va sortir el tema Carnaval. El tema Carnaval, i que ell em va fer llavors una petita confessió. Tinc al cap, m'agradaria molt, ser el carnestoltes d'aquest poble per un any. Jo li vaig dir que això és una mica difícil perquè tots sabem que els carnestoltes primer, en aquell moment era totalment de l'entitat del Retiro, encara no s'havia ficat l'Ajuntament per l'entremig, però, com tots sabem, aquest personatge va una mica perseguit pels colles, perseguit en el sentit de que tots el volen fer. De totes maneres, jo li vaig dir que faria la consulta i que ja li diria alguna cosa. Vaig fer la consulta al Retiro amb els representants del Carnaval i s'ha de dir que la resposta va trigar molt en arribar, fins al punt de que jo ja pensava de que Grau es pensaria de que no havia fet l'encàrrec que em va fer. Al final va arribar amb allò que tots ens esperàvem o que jo m'esperava, que era un no categòric. La meva trucada a Madrid per dir-li Grau no, ell va dir que ho sentia molt i que es deixava perdre o ens deixàvem perdre un, podríem dir, carnestoltes de cinema. I podria haver estat així, perquè Jordi Grau, al ser director de cinema, tenia una imaginació, podríem dir-ne, molt elevada, que el va portar a fer unes certes pel·lícules com podria ser La Trastienda, aquella primera pel·lícula que sortia una dona despullada a la seva manera i a través d'un mirall i tot el que tu vulguis. Imaginació de Jordi Grau. Aquell no, doncs, va dir, paraules textuals, de que li sabia molt greu de que això no hagués sigut acceptat. Potser sí que aquell dia tots els sitgetans varen perdre allò que es pot dir un carnestoltes de cinema. I passem ja a les pel·lícules que podrem trobar aquest cap de setmana a la nostra vila. Dos estrenos al Retiro, un per als vostres fills, Abominable, dibuixos animats que ens porten a les neus i aquell home de les neves que tots coneixíem quan érem petits i que sembla ser que ha aconseguit una pel·lícula de dibuixos força, però que força interessant. I per als majors, una història d'aquelles ingleses que són perfectes en el seu rodatge, que són perfectes en la seva història i que és una de les sèries ingleses que podem veure per televisió des de fa ja bastants anys i sense que es trenqui la seva història, que ens porta la vida dintre d'un d'aquells grans caserius que tenen els inglesos perduts per aquelles muntanyes i que es porta el nom de Dalton Abbey. Aquesta història, amb una sèrie d'actors que són els mateixos que surten a la televisió, ens porta la història que comença poc abans de la Primera Guerra Mundial i que a poc va pujant. La pel·lícula està considerada dintre del cinema anglès com un dels espectacles més grans que ens ha ofert el cinema britànic aquest any. En quant al cinema Prado hi trobarem Joker, aquesta pel·lícula que ens porta dintre de la sèrie del Batman, o sigui que els més joves estaran contents perquè el personatge va directament cap a les seves idees. Abominable, Dalton Abbey, al cinema Retiro i Joker al cinema Prado. Consulteu els horaris a cartelleres, els horaris en sessions parlades en espanyol o en castellà i les sessions parlades en versió original anglesa. passem ara a les pel·lícules que podrem trobar d'estreno aquesta setmana a Barcelona. S'estrena una pel·lícula espanyola. Sergi López és el seu protagonista i que ens porta un drama familiar viscut dintre de les terres africanes, El viaje de Marta. També podrem trobar Tan cerca, tan lejos, Anne Girardot, aquella actriu francesa que en els seus de joventut va fer furor. Ara ens torna a presentar, però ja amb una certa edat. Secretos de Estado, un thriller, Keira Knightley i Ralph Fiennes són els seus protagonistes sobre aquest thriller polític també de cinema anglès. La família Adams, animació. Animació al 100%, o sigui, la història que tots coneixem d'aquells famosos anys enrere monsters que sortien per televisió i que després el cinema se'ls va fer seus amb aquesta família Adams, que fins i tot ens ha arribat un musical, ara ens arriba amb dibuixos animats. El silencio de la ciudad blanca, basada en un best-seller. Una història, doncs, que ens fa entrar dintre d'una ciutat d'una forma bastant estranya. I per últim, Paràsitos, una comèdia dramàtica sobre aquests personatges que, ja ho diu molt bé el seu títol, són uns replegats de paràsitos. El viaje de Marta, Tan cerca, tan lejos, Secretos de Estado, La familia Adams, El silencio de la ciudad blanca i Paràsitos són sis estrenes que podreu trobar ja a partir d'avui mateix a les cartelleres barcelonines. I passem ara a les pel·lícules que podrem trobar al llarg de la setmana a les diferents televisions. Ens arriba Focus. Will Smith i Margot Robbie ens porten un joc entre estafadors, o sigui, una pel·lícula que es belluga dintre el món de l'estafa, portada per aquest Will Smith, que sens dubte s'ha convertit en un dels actors de color de més poder en aquest moment. TV3 ens l'oferirà avui aquesta nit a partir de les 22:31. Mandela, el llarg camí de la llibertat. La història, doncs, d'aquest personatge que, després d'estar 20 anys a la presó intentant alliberar la seva terra dels anglesos, portada al cinema d'una forma bastant, però que bastant fidel. TV3 ens l'oferirà el diumenge a partir de les 15:40 de la tarda. 100 metros. Dani Rovira és el protagonista d'aquest personatge que ens porta amb una malaltia i que corre aquests 100 metros és per ell realment un, podríem dir-ne quasi bé, moment heroic. La força de l'home està, doncs, representada per un Dani Rovira que fuig una mica dels seus papers còmics i ens entra dintre del dramatisme que una enfermedad representa. TV3 ens l'oferirà el proper divendres, dia 1, que no tindrem programa, a partir de les 15:40 també de la tarda. Un d'aquells contes que, sens dubte, va fer furor en el seu moment i que ara ha tornat a les cartelleres en plan de reposició, siguent la mateixa pel·lícula, els mateixos actors, tot igual, però portada ja més, podríem dir-ne, remasteritzada de nou. La princesa prometida, un fabulós conte, doncs, que farà les delícies no solament dels més petits, sinó també dels més grans. Paramount Channel ens l'oferirà avui a partir de les 18:10 de la tarda. El show de Truman, pel·lícula guanyadora d'Oscar, el millor film, interpretat per un Jerry Carrey esplèndid. La història, doncs, d'un personatge que, sense que ell ho sàpiga, viu una altra història dintre d'un món fictici que té començament i final. Paramount Channel ens l'oferirà demà dissabte a partir de les 12 del migdia. I La màscara, del mateix Jim Carrey, pel·lícula que va inaugurar un festival de cinema de l'any 93 o 94, no recordo exactament, i que ens porta la història d'un personatge que, al col·locar-se una màscara, es torna totalment diferent de la seva vida real. Diumenge ens l'oferirà Paramount Channel a partir de les 10:05 del matí. King Kong. Perdó. La màscara ens l'oferirà el dissabte Paramount Channel a partir de les 14 hores, o sigui, a continuació del show de Truman. King Kong, les últimes aventures rodades a Austràlia sobre aquest famós i extraordinari personatge del cinema de ficció, ens porta, doncs, les seves aventures modernes en una pel·lícula de llarga duració, dura gairebé 3 hores, i on l'aventura està totalment plena i plagada d'acció. La podreu trobar, doncs, per Paramount Channel el diumenge, ara sí, a les 10:05 del matí. Un plan perfecto. Un thriller entre estafadors, un personatge amb què li és estafat un quadre i que ell prepara la venjança. Fox Life ens l'oferirà avui mateix a partir de les 22:10 de la nit. Criades i senyores, un drama familiar viscut a les terres del sud nord-americanes entre els blancs, que són els senyores, i les negres, que són les criades. Totes elles viuen un drama entre amor i dolor. Pel·lícula també guanyadora d'Òscar. Fox Life ens l'oferirà demà dissabte a partir de les 12:20 del migdia. Una pel·lícula que en el seu moment va causar sensació, Oficial y Caballero. Richard Gere, en la seva, podríem dir-ne, quasi bé joventut, ens va oferir aquest film que està esplèndid i que narra una història, o més ben dit, dues històries d'amor, que una acaba bé i l'altra acaba molt malament. Oficial y Caballero la podreu trobar per Fox Life el diumenge a partir de les 14:55. Austràlia, Nicole Kidman i Hugh Jackman són els protagonistes d'aquesta història viscuda a Austràlia a principis o quan es declarava la Segona Guerra Mundial. Ells, i en aquesta terra inhòspita, viuen històries de ranxo, històries d'amor, però també històries de guerra. Austràlia la podreu trobar per Fox Life el diumenge a partir de les 22:10. Venganza. Liam Neeson ens porta aquest personatge que ja n'ha fet 4 històries d'autèntica violència i aquesta és la primera. Potser la més interessant. És, doncs, l'història d'un personatge que té que alliberar a la seva filla que ha estat raptada. La Fox, en aquest cas, sense la vida, sense el Life, la cadena Fox ens l'oferirà demà dissabte a partir de les 12:20 del migdia. I per últim, War Horse, Cavallo de Batalla, una pel·lícula de Steven Spielberg totalment lluny del film del cinema que ell ens ofereix i que ens porta una història de la guerra, Primera Guerra Mundial, on un cavall és el seu protagonista. La Fox també ens l'oferirà el diumenge a partir de les 15:45. Focus. Mandela, el llarg camí de la llibertat, 100 metres, La princesa prometida, El show de Truman, La màscara, King Kong, Un plan perfecto, criadas y señores, oficial y caballero, Australia, Venganza y War Horse, caballo de batalla, son un raig de películas que podreu trobar entre aquest cap de setmana i els principis de la setmana que ve a les diferents televisions. I ja per acabar, passem a les pel·lícules que podreu trobar ja en qualsevol videoclub, que avui en dia comencen a estar ja de fallida. El Equalitzador 2, Denzel Washington, és el seu protagonista, que si bé ens va oferir el primer Equalitzador, ara torna amb la seva història policiaca d'una forma en què ell està realment esplèndid. Persecución al límite, una història que ja, com molt bé diu el seu títol, que us farà córrer tota la pel·lícula. I per últim, Capitana Marvel, pel·lícula que s'ha col·locat de número 3 amb recaudació d'aquest any de recaudació total de taquilla i que, com molt bé ja diu el seu títol, forma part de les històries, dels contes, de les aventures de la col·lecció Marvel. L'Equalitzador 2, Persecución al límite i Capitana Marvel són tres pel·lícules que podreu trobar ja en qualsevol vídeo. I com sempre, amb música de pel·lícules, us dic adeu, ben començat aquesta setmana, la setmana que ve és festiu, o sigui que, com els ministres, comencem i comencem també un dia de repòs, o sigui que fins d'aquí 15 dies que, si Déu vol, tornarem a parlar de cinema.